Durant aquests dies que hem posat sobre aquesta taula moltes reflexions a partir de molts temes, també un de bàsic fonamental, la situació econòmica, i a partir d'aquest, diguem-ne que hem anat desgranant tots aquells que poden estar condicionats amb l'actual situació econòmica, es digui neteja, es digui inversions, es digui, doncs, en fi, com els comentàvem, un munt de qüestions que hem vingut comentant amb els diferents portaveus de les formacions polítiques municipals. A les portes ja d'entrar en aquest darrer tram del curs polític. Saludem Armand Paco, portaveu del PSC. Armand Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia.
A les portes d'entrar ja en aquesta recta final del curs polític, i Armand Paco, que ha viscut també ja unes quantes temporades a l'Ajuntament, mai com fins ara s'havia parlat més dels diners i no tant de creixement ni sostenibilitat ni totes aquestes coses.
Sí, se'n parla molt des de fa gairebé, jo diria 2 anys que se'n parla molt de diners, però com diuen els castellans, no trobo la traducció catalana, lo cortés no quita lo valiente. Malgrat afrontar una dificultat com la que tenim en aquests moments, s'ha de continuar pensant en el creixement i en la millora. És a dir, jo no entenc la política sense un seguit de coses, i aquest seguit de coses precisament atendre les finances públiques, lògicament explicar a la gent la situació de dificultat en què es troben molts ajuntaments, molts municipis, però a partir d'aquí hem de donar esperança, no? Per tant, l'esperança és que malgrat les dificultats ens haurem d'apretar el cinturó, però no tirem la tovallola, continuarem fent coses.
Fins a quin punt aquesta necessitat d'eixugar les finances públiques és una prioritat, és una hipoteca pels que vinguin, és una rèmora?
En política cadascú, diguem-ne, ha d'afrontar els moments històrics que li toquen, i els moments històrics que li toquen són canviants bé, perquè el partit o partits que tenen responsabilitat de govern, si troben una situació conjuntural com la que ens trobem ara dificultosa, o bé perquè la seva pròpia gestió com a conseqüència de determinades decisions fa que al cap d'un temps la realitat del municipi pugui ser més difícil. En qualsevol cas, en moments de dificultats, ja sigui per conjuntures econòmiques internes o externes, pròpies o alienes, el que hem de fer és buscar les receptes que ens ajudin a sortir de les dificultats en cada moment històric. Per tant, Sitges ha viscut, diguem-ne, des de l'any 2003 fins a l'any 2008-2009, un període de creixement i d'inversió profundíssima, importantíssima, com no s'havia donat en els 30 anys de democràcia en aquest poble. A partir d'aquesta data, el 2008 aproximadament, quan comencem a notar els efectes de la crisi, la desinversió, el creixement de l'atur, les dificultats de les finances públiques a nivell de totes les administracions, no només la nostra, en el benentès que hi ha municipis que estan millor que d'altres, el que toca és també afrontar la situació. Una situació que s'afronta amb un pla de sanejament, amb una contenció de la despesa, amb una reducció de la despesa, i per tant explicant a la gent que tot allò que s'ha pogut fer fins ara està molt bé, perquè així no ho hem de fer, i segona, perquè sortim en una posició des del punt de vista de la infraestructura del nostre municipi molt millor de la que haguéssim tingut si no haguéssim fet tot allò. La prova és que a nivell turístic Sitges està patint relativament poc els efectes de la crisi, i parlo de dades del propi gremi, d'ocupació, de moviment de gent, i parlo d'una dada molt important que ens han fet arribar avui, és a dir, la taxa de desocupació al nostre municipi és del 8,5%, quan arreu de la comarca està per sobre del 15 i arreu de l'estat espanyol està entre el 18 i el 20. Això obeeix a una sèrie de factors. Evidentment, la primera de totes és que nosaltres tenim una infraestructura com a poble que ens fa ser atractius. La segona, tenim una dinàmica col·lectiva en relació a diversos temes, ja sigui econòmics o no econòmics, ja sigui qüestions festives, que fa que les empreses locals de Sitges, que s'dediquen bàsicament al sector serveis, per tant, trobin doncs que l'Ajuntament fa coses perquè ells puguin, diguem-ne, anar millor. Per tant, és un conjunt de mesures. Sobre aquesta mesura, evidentment, l'Ajuntament ha fet un esforç importantíssim que ara comencem a notar, i que evidentment els préstecs i els crèdits que es van demanar en el seu dia per millorar un munt de serveis, no només la vianalització, sinó també a nivell de subsol, a nivell de millores en el subministrament d'aigua potable, millores en el nivell del circuit del gas o del circuit, en aquests moments hi ha, de la xarxa elèctrica, etc., doncs ens serveixen per estar millor posicionats de cara al futur. I de cara a aquest futur no només ens conformem, i això ja ho sap la gent, amb el monocultiu turístic, sinó que a més hem aprofitat aquests anys per buscar altres alternatives a l'economia local. I vostè ha sentit a parlar, i molts sitgetans, que hi ha una universitat que s'hi vol posar a Sitges. Per tant, deixarem una herència amb coses complicades, certament, que és l'economia, però amb unes expectatives per Sitges, i sempre ho ha sentit dir d'aquest regidor, immillorable.
Dues qüestions a partir del que formuleu, però. Per una banda, cal cercar receptes per sortir-ne, però suposo que més d'un dels oients que ens pugui escoltar deu pensar, bé, cal interpretar també per què hem arribat aquí.
Sí.
I quines han estat les causes del per què hem arribat aquí. I a partir d'aquí una altra qüestió, encara d'aquelles més simple de plantejament, que també hem plantejat a tots els representants polítics. Què és més important, allò que fas o allò que quedes a deure?
Jo, mira, jo sempre tinc el costum de veure el got mig ple i no mig buit. El que devem ho resoldrem tant els que som ara com els que vinguin després, no tinc cap dubte. Perquè aquestes situacions ja les hem viscudes abans. És a dir, sempre hi ha ajuntaments que en situacions de dificultat han deixat una herència que en alguns casos del punt de vista econòmic ha sigut complicada de gestionar. Nosaltres mateixos en l'any 2003 vam trobar una situació complicada en la qual es va tenir que demanar una pòlissa de crèdit per poder pagar les nòmines dels treballadors públics. Això era l'any 2003 i en teoria no havíem viscut un procés o un període de crisi econòmica. Per tant, en aquests moments, el que cal que la gent entengui és que tothom s'endeuta en aquesta vida per tirar endavant els projectes, ja sigui personals, col·lectius de família o jo diria fins i tot de ciutat o de pobles. I això, diguem-ne, podríem dir que és mal de molts, consuelo de tontos. Però és que no hi ha una altra manera d'atendre les necessitats i els serveis públics que no sigui aquesta. Per què? Perquè si no volem tocar la butxaca de la gent, hem d'anar a d'altres que ens deixin els diners que necessitem per millorar els pobles.
Segurament l'argumentació us valdrà, però més d'un també pensarà, sí, a casa vostra us endeuteu fins a aquest límit?
Fins al límit que podem, cadascú s'endeuta fins al límit que pot, i evidentment les entitats financeres i els controls que tenen sobre els ajuntaments, altres administracions, ens marquen uns límits d'endeutament.
Podia l'Ajuntament endeutar-se fins a aquest límit?
Sí,
sí,
sí que podia.
I més si volgués?
No, crec que crec que encara estem a algun tant per cent que ens ho podríem permetre, però considerem que el prudent és començar a rebaixar la deuta. Aquesta pregunta ja a mi se m'ha fet en diverses ocasions i sempre he contestat el mateix, és a dir, si s'ha fet ha sigut per algun motiu, i el motiu era una necessitat, que jo he explicat abastament.
Tot i que en més d'una ocasió també heu dit que en teníeu, i aquesta també és una part no tan positivista d'Armand Paco, que algunes de les despeses es haguessin pogut,
sí,
segurament.
Certament. Home, una vegada vist com s'utilitzen els diners o vist la conjuntura econòmica que estem travessant, segurament si haguéssim pensat en no fer algunes de les coses que hem fet ens hagués anat millor en aquests moments.
D'acord.
Però clar, no tenim una bola de vidre per preveure quines coses has de fer o quines has de deixar de fer en previsió de futures dificultats.
No, però en qualsevol cas sí que veu ser el primer que veu insinuar que algun dia s'hauria de separar la taxa d'escombraries.
Sí.
No sé quan va ser, però va ser vostè el primer que va, diguem-ne, insinuar en veu alta públicament que no trobàveu cap altra, diguem-ne, sortida més o menys raonable a la situació que, bé, proposar allò que fa a la vora de 15 anys o 16 o 17 es va unir per mort de la revisió cadastral del seu moment.
A finals dels 80...
principis dels 90, si no recordem malament.
No, però tampoc és un mèrit, no penseu, del regidor, sinó que és la pràctica habitual de qualsevol municipi. Per què? Perquè també vaig explicar que els serveis de neteja, recollida d'escombraries i neteja viària han evolucionat de manera extraordinària en els darrers anys, i l'evolució vol dir que cada vegada els costos pel tractament i la recollida dels residus s'ha multiplicat per 4 o per 5.
Dues coses, però. Com que és probable que moltes persones siguin conscients d'això, al sortir al carrer, com heu vist, la impressió que teniu ara d'aquests Sitges des del punt de vista de la neteja, quin és? I segona, quan us plantegen o quan escoltem respostes a aquest assumpte que van en el sentit de les solucions imaginatives, etcètera, que evitin d'alguna forma la puja d'impostos, com les considereu?
Mireu, sobre la puja d'impostos, el regidor no té receptes màgiques. Tenim un nivell de despesa que va en relació directa, entenc jo, amb el nivell de qualitat de serveis públics que volem, i això s'ha de pagar. I el pagament d'aquests serveis venen per diferents vies. Una, per transferències que es pugui fer a l'Estat, pels impostos directament aplicables o pels majors ingressos com a conseqüència de les activitats que es desenvolupen en el poble. Aquí el regidor l'únic que diu és que si es vol continuar tenint un nivell de serveis com en el que en aquests moments està donant l'Ajuntament de Sitges, s'han de fer moltes coses. Evidentment, s'han d'ajustar millor els recursos, s'ha de ser més productiu, però el que és impossible de defensar és una qualitat de serveis sense ingressos. I, evidentment, els ingressos han de venir dels ciutadans, ja sigui a nivell de les transferències que ens faci l'Estat com a nivell local. Per tant, aquesta és una solució que requereix, primer, d'una explicació, segona, de la comprensió de la gent, i tercera, que no, sota el meu punt de vista, lògicament, no hi ha millor diner invertit que el diner que poses en el teu poble. En relació a la percepció del servei de neteja, evidentment, jo crec que cal fer una mica d'història, cal fer una mica d'història d'on estàvem i on estem, i certament les percepcions són importants, però no ho són del tot. Mireu, des que nosaltres hem tingut la responsabilitat sobre aquest municipi des de l'any 2003, la més propera, hem introduït un nou servei de recollida d'escombraries, com a mínim una nova empresa, i això ha motivat, entre d'altres coses, una inversió molt forta en infraestructura. Aquesta inversió molt forta en infraestructura ens fa dir que en aquests moments estem recollint de l'ordre de 47.000 quilos d'escombraries a Sitges, de promig diari, i que quan arriba el mes d'agost estem a 75.000. Per tant, si algun contenidor està ple o alguna paperera es desborda, que la gent entengui que és perquè l'afluència de gent, el nombre de persones que hi ha en aquests moments, supera la capacitat o la resposta que té aquest municipi, el seu servei de neteja, per respondre.
Faig parèntesi, Sogat Vell no és nou, això.
No, no és nou. Com que no és nou, nosaltres sempre hem procurat tenir el servei més adequat. Un servei més adequat que passa per dues coses. La primera, tenir l'infraestructura necessària, parlo de maquinària, parlo d'homes, parlo de papereres, parlo de contenidors. I la segona passa per l'ajut de la gent. En relació al mobiliari urbà, és a dir, tenim prou contenidors, ja la gent pot tirar l'escombraria on toca? Doncs mireu, contenidors de selectiva en aquests moments a Sitges hi ha 542 unitats. Per tant, la reflexió que haig de fer és que sempre hi ha un contenidor més o menys a prop per poder dipositar la bossa d'escombraries i la bolsa, i la bossa, a més, el del paper, el cartró i el vidre. Per tant, no tindria que estar justificat que la gent deixi bosses al voltant de papereres o al costat dels contenidors. En relació al mobiliari urbà de contenidors d'orgànica, tenim 762 unitats. Per tant, l'esforç que demanem a la gent perquè separi, perquè tria a casa seva la fracció orgànica d'aquelles altres que no ho són, també, diguem-ne, té a disponibilitat de les persones suficients contenidors perquè puguin fer ús. La particularitat, a més d'aquest nou contracte d'escombraries, és que introduïm un fet que vostè ha comentat abans, i és que volem que el sector del comerç, que és un dels grans productors de residus, i sobretot en els tres mesos d'estiu encara es fa més palès aquesta qüestió, també ens ajudi. Fruit d'això és que hem repartit aproximadament uns 700 contenidors a comerços. És a dir, perquè ja la bossa d'escombraries no es la deixin al terra o no es la dipositin en un contenidor que és pel conjunt dels ciutadans, hi ha 700 unitats repartides a tot el poble de Sitges. A partir d'aquí tenim al voltant d'unes 60-65 persones dedicades als serveis de recollida d'escombraries i neteja viària. Si amb tot això que jo explico encara hi ha algú que diu és que hi ha una paperera plena o hi ha una bossa a fora del contenidor, això és conseqüència de l'increment de població que es produeix a l'estiu i, sobretot, i deixi-m'ho dir així, demano que la gent ens ajudi. És a dir, deixar una bossa al terra en aquests moments, donada la quantitat de material que hi ha a la via pública, els serveis amb la maquinària corresponent i el nombre d'operaris que treballen en època estival, no està justificat. Per tant, sempre recullen les escombraries, és qüestió d'hores, de 8 hores, de 10 hores, de 12 hores, de 24 hores, però jo crec que tenim un nivell de neteja i d'inversió de la neteja, que ens costa més de 4 milions d'euros cada any, suficientment acurat i suficientment important, com que perquè Sitges jo crec que se senti relativament satisfeta d'aquest servei.
I afegim dues reflexions més aquí. Quan vàrem tenir a l'alcalde Jordi Baiget, ens deia que CESPA podria fer més, sí, del que estava fent, sí, en aquest moment. Ho creieu?
Sí, ho penso. Sempre podem fer més.
Creieu que, sempre, si no es fa més, hi ha un rerefons econòmic aquí o no?
Mireu, jo crec que la gent hauria de fer la feina independentment del rerefons econòmic, perquè entre altres coses tenim un contracte signat.
La segona, si l'Ajuntament paga o no a CESPA.
Sí, l'Ajuntament té dificultats per afrontar, diguem-ne, el dia a dia la tresoreria, però evidentment l'empresa de neteja va cobrant. L'altra qüestió és major productivitat. Certament, nosaltres hem hagut d'ajustar alguns serveis de CESPA que enteníem que no s'estaven prestant de manera adequada.
Per exemple?
Per exemple, tots aquells que fan referència a la neteja de les platges, per exemple, aquells que fan referència a determinades neteges que fan en perímetres de la nostra vila, sobretot urbanitzacions. Però al final, moltes vegades no és qüestió de tenir més efectius, sinó de tenir més productivitat, és a dir, que la gent, per dir-ho clar i català, s'esforci a la feina que està fent. I aquest és un tema que no és fàcil. S'ha parlat que l'Ajuntament està relaxat, que no apreta prou al concessionari. Home, nosaltres hem passat en aquests 6 mesos d'any més de 270 incidències com a conseqüència dels inspectors de via pública que tenim al Servei Municipal de Recollida d'Escombraries i Neteja Viària.
270 incidències que tenen relació, sí, amb què? O amb l'incivisme o amb la poca cura del servei de neteja?
Doncs mireu, bàsicament, en alguns casos en la cura del servei, és a dir, si s'ha passat a netejar
i no
un carrer, una zona, no s'ha recollit, s'ha fet malament, si hi ha un inspector que la pròpia empresa té per vetllar i verificar que els circuits de neteja que estan establerts es fan correctament, nosaltres també hi passem perquè no se'ns digui que no vetllem, i tercera, lògicament, perquè hi ha gent que no fa un bon ús del mobiliari urbà.
Us ho dic perquè, per passar pàgina, havia funcionat millor l'empresa?
Doncs pues mireu, jo suposo que clar, ara...
Aquella sensació que poden tenir, sí, alguns que diuen, home, fa 3 anys o 4,
anem
ho veiem millor, això.
D'aquesta concessió segurament un comença amb moltes ganes i després potser les ganes van baixant. Sí, és possible que en el passat les coses es fessin millor. Què hem de fer? Doncs tornar a recuperar doncs aquells estàndards que nosaltres havíem tingut. També li dic que com a conseqüència de les retallades pressupostàries, alguna de les persones que eventualment feia serveis a CESPA, doncs no s'ha contractat aquest any, també ho vull dir. És a dir, nosaltres, com a conseqüència del pla de sanejament, hem fixat un límit a la despesa en tema de recollida d'escombraries i neteja viària. La recollida d'escombraries, evidentment, no pot patir disminucions en el servei, però la neteja viària hem volgut introduir més maquinària i menys personal, prescindint d'aquell que eventualment podia donar suport a l'empresa, lògicament per adaptar-nos al pla de sanejament i a la nova disponibilitat econòmica. Però això, com li dic, hauria de ser substituït per una major productivitat per part de la gent, i així se'ls ha dit als responsables de l'empresa.
10 i 33 minuts, passem pàgina. Fa uns moments fèieu referència a la hipòtesi de futur de l'esforç ciutadà, l'augment d'impostos, etc., per mantenir aquest nivell de qualitat. Què pot passar quan vingui la revisió cadastral? I si el que pot passar no és tan bo com per plantejar l'ajornament de la revisió fins al 2012, que és l'any posterior a les eleccions?
Mireu, la revisió cadastral vindrà, ja sigui per petició de l'Ajuntament o perquè el Ministeri d'Economia i Hisenda ens obligarà a fer la revisió cadastral. L'última és dels finals dels 80, començaments dels 90. Una revisió cadastral en si mateixa, ja ho he dit també moltes vegades, no ha de ser dolenta, l'únic que fa és reflectir o posar de manifest una realitat en relació al valor d'uns immobles. El que ha de fer l'Ajuntament corresponent és modular aquest increment que es pugui preveure de la revisió cadastral. És a dir, intrínsecament no és un fet dolent, perquè a mi no em sap greu pagar una mica més pel meu IBI si resulta que amb aquests diners el meu Ajuntament funcionarà millor. I a mi no em resulta gravós que el meu IBI sigui més car perquè també el valor cadastral de la meva vivenda també serà més alt. Per tant, és un conjunt de coses. I, bueno, revisions cadastrals se'n fan de manera més puntual, doncs, per exemple, quan es detecta que en una finca s'ha construït una piscina, perquè les piscines, per exemple, incrementen el valor de les vivendes de l'edifici en el qual s'hi posen, no? Arribarà, no sé si el 2011 o el 2012, i el que ha de ser l'Ajuntament és molt prudent a l'hora de reflectir i de traslladar aquests increments de valors cadastrals en els corresponents impostos.
Us agafem la frase. No ha de saber greu pagar si l'Ajuntament ha de funcionar millor.
Correcte.
Com funciona l'Ajuntament i fins a quin punt la Casa Gran s'ha de primar més o menys o ha d'entrar dins un procés el qual potser molts ciutadans encara no veuen un esforç o l'esforç que ells voldrien davant el que passa.
A veure, també ho he explicat moltes vegades i em sap greu repetir-me. Sitges és un poble, és un municipi amb una idiosincràsia que és difícil de comparar amb d'altres. Evidentment, amb els que tenen un caire turístic és més fàcil la comparació, en els que no ho són és més complicada. La segona és la nostra idiosincràsia, no només turística, sinó de manera de ser, fa destinar molts recursos a tot el tema de les festes. Segurament, si ens anem a veure pobles del costat, la despesa que nosaltres tenim per atendre, jo crec que aquesta necessitat, que és la necessitat de que el sitgetà gaudeixi de la festa, difícilment es pot comparar amb nosaltres. Què hem de fer? Manteniment del nombre d'efectius que té en aquest moment l'Ajuntament, per tant no créixer més en quant a la despesa relacionada amb temes de personal. Segona, demanar del personal de la casa doncs, major esforç. En temps de crisi el que cal és substituir aquell que no tenim per una mica més de dedicació per part de tots plegats. Tercera, ajustar-nos, això és importantíssim, al pla de sanejament que tenim aprovat. Primer, perquè això ens farà ser més forts des del punt de vista de les finances públiques a sortir de la dificultat de tresoreria que tenim. Segona, perquè ens donarà crèdit davant de les institucions financeres a les quals, tard o d'hora, quan ens deixi també el govern de l'Estat, haurem d'anar a demanar els corresponents préstecs per fer les inversions que toquen. I tercera, perquè la gent veurà que l'esforç que està fent l'Ajuntament demanant en algun cas una major aportació econòmica es veu reflectit en que l'Ajuntament controla les seves comptes.
Alguna reflexió sobre el trasllat de part de les dependències municipals a Sitges Referents, sobre si l'Ajuntament li surt a compte, si no li surt a compte, si aquesta operació és el mal menor?
Jo no ho veuria com un mal menor, jo crec que ho veig com una necessitat. Nosaltres estem dispersos...
Una necessitat obligada?
No, jo crec que la necessitat s'hauria d'haver fet abans. Ara és més obligada perquè també en aquest procés de contenció i de reducció de despesa, el que no té sentit, i això ho entendran els oients, és que tinguem 21 dependències obertes. Per tant, tenir 21 locals vol dir generar una despesa de llum, d'aigua en algun cas, doncs molt important, i el que és més fàcil és concentrar bona part de la infraestructura municipal en un sol edifici. A partir d'aquí, és més necessari ara que abans, lògicament primer perquè volem ocupar un edifici que des del punt de vista comercial no ha tingut la sortida que nosaltres esperàvem, i segona perquè aquest trasllat, aquesta concentració de personal, penso que afavorirà per un costat la productivitat de tots plegats, productivitat que és molt fàcil d'entendre, no perdrem mitja hora o 40 minuts en traslladar-nos d'un lloc cap a un altre d'una dependència municipal per portar-nos un paper o per portar-nos un comunicat interior. I segona, perquè a més, en els casos que siguin possibles i es pugui, i això ja s'està fent com a conseqüència de l'aplicació del pla de sanejament, ens permetrà despendre'ns del punt de vista patrimonial d'algun d'aquests edificis i ingressar diners a la caixa de l'Ajuntament.
Dues coses. Tal com està la situació actual, diguem-ne, hi ha una certa possibilitat de poder rendibilitzar...
Sempre en èpoques de crisi és més fàcil en alguns casos vendre i obtenir recursos que en èpoques de bonança econòmica. És a dir, nosaltres des de començament d'aquest any 2010 ja saben vostès que com a conseqüència de l'aplicació del pla de sanejament hem procedit a la subhasta de parcel·les. Parcel·les tant de vivenda unifamiliar com de plurifamiliar. En aquests moments, aquest procés de subhasta, en la primera convocatòria ha quedat desert, lògicament, perquè el preu era elevat, i ara procedim a una rebaixa de l'ordre del 15% del valor del preu del sòl. En aquests moments hi ha empresaris, hi ha inversors interessats en l'adquisició de sòl, perquè, lògicament, el preu és molt més atractiu del que podia ser fa un any i mig o fa dos anys.
Estem parlant de sòl, no d'immobles,
I en el cas dels immobles, doncs, lògicament, hem de veure els que quedin buits si hi ha possibilitat de transformar-los en el sentit de que es puguin ser objecte de venda per ingressar els diners i millorar, diguem-ne, les tensions de tresoreria que en aquests moments tenen.
Alguns dels membres de l'oposició que veien en el seu dia amb bons ulls aquest trasllat, precisament per això, creuen que a hores d'ara, donada la situació econòmica i la despesa que li suposarà a l'Ajuntament, tant l'adaptació de l'edifici a aquestes futures necessitats com el lloguer de l'edifici, d'un edifici del qual tampoc l'Ajuntament és propietari, pot acabar, diguem-ne, fent valer aquella frase catalana de la salsa i els cargols. A l'Ajuntament li surt molt car. Això.
L'Ajuntament té una inversió prevista per al trasllat a l'edifici aproximadament d'un milió i mig d'euros. Aquest milió i mig d'euros, lògicament, ens serveix per diferents motius, no només per acondicionar el local, sinó també serveix com a part de pagament de les obres que nosaltres vam fer en aquell edifici conjuntament amb una altra empresa. Però el més important és que l'acondicionament d'aquest espai, d'aquesta dependència, permet la segona cosa que havia parlat al principi, que és alliberar espais que ens permetran, en un futur esperem que bastant proper, doncs tenir més disponibilitat de diners que no podríem tenir si no els tinguéssim buits. Per tant, jo crec que una cosa és conseqüència de l'altra. Que no és el moment més adequat? Segurament, si no tinguessin el finançament per part de l'empresa que hi ha o de l'entitat financera que en d'altres ocasions ens ha deixat el diner per tirar endavant aquesta operació no ho haurien fet, però és que la pròpia entitat financera està interessada en que nosaltres ens hi traslladem.
Què li val cada mes a l'Ajuntament això?
Ai, no li sabria dir. No li sabria dir.
Batu a l'olla.
Ho sento molt. No tinc les xifres al damunt de la taula i diria una quantitat que segurament és incorrecta.
Us plantejo una hipòtesi de futur i em matiseu el que sigui necessari. El company de viatge de l'Ajuntament en el seu dia, que va ser Proinosa, està en concurs de creditors?
Pues ho desconec, no ho sé.
Ho pregunto per si es pot donar aquella circumstància que part de l'edifici pugui ser embargable en un futur.
No ho sé.
Si l'altra part no pot pagar, per dir-ho així, la seva part.
Bueno, si una part de l'edifici que pertany a Proinosa està en fase de concurs de creditors i al final hi ha una administració judicial que s'ha de desprendre d'aquest 50%, l'únic que passarà és que canviarem de soci. D'acord? És a dir, la persona adquirent del valor del 50% de la propietat doncs serà una altra, no serà Proinosa. Bueno, ja li explicarem si això passés, que desconec, el nou soci, la realitat que ens toca viure conjuntament.
Passem pàgina, però una conclusió final. Fent números, li hagués sortit més a compte a l'Ajuntament un edifici nou?
Fent números, no, home, jo crec que un edifici nou li hagués costat més. No, sí? La sensació, sí, perquè nosaltres, a veure, és una operació que no és tan dolenta com sembla, perquè al final nosaltres posem al sol i 3 milions d'euros per un edifici que d'altra manera hagués costat 8. Per tant, no és tan dolenta l'operació.
No, us pregunto.
No, sota
el meu punt de vista... Davant de totes les possibilitats que s'han deixat aquí.
El que és dolent, lògicament, si haguéssim sabut, potser no haguéssim donat el pas, és la situació econòmica a la qual ens hi trobem després de fer un edifici. Primer, que és emblemàtic, sota el meu punt de vista. Segona, que té unes expectatives en aquest municipi que no té cap altre edifici, perquè és la primera vegada que es fa un edifici d'oficines al poble de Sitges. Tercera, perquè està en un lloc molt ben connectat al costat de l'autopista que tothom hi veu. Tercera, en el boom, diguem-ne, econòmic d'aquell temps, el que anàvem ben buscats eren les oficines, i oficines amb una certa representativitat en relació a les empreses que les podien ocupar. Clar, era bona l'aposta de Proinosa quan nosaltres posem una part dels diners en sòl i una altra part en la construcció. Pues sí, perquè si l'edifici ha costat 6, 7 o 8 milions d'euros i en posem 3 més al sol, jo crec que l'operació és boníssima per l'Ajuntament. Perquè vostè se'n recorda que aquest govern ja volia fer un ajuntament nou a la Plana Est.
Sí.
I aquest ajuntament nou hagués costat, ja li dic ara, com a mínim 6 milions d'euros, que no tenim. Per tant, a les dolentes, l'operació és bona. Ara, el resultat de la mateixa, que era comercialització de l'espai i trasllat de l'Ajuntament, trasllat, lògicament, que amb la comercialització el que es pretenia era anar pagant el crèdit que s'havia demanat per la seva construcció, el cofinançament de la seva construcció. Bueno, això no ha estat possible. No ha estat possible pels motius evidents que vostè ha dit i que jo li he comentat. Independentment d'això, l'operació és bona. Primer, perquè l'edifici l'ocupa l'Ajuntament. Segona, perquè la condiciona. Tercera, perquè fa de pol d'atracció, és a dir, que pugui venir doncs, la notaria de Sitges, que pugui venir el registrador de la propietat, que pugui venir algun despatx d'advocats, que pugui venir algun despatx d'arquitectes, que soni a l'edifici del Sitges Reference com a seu administrativa de l'Ajuntament, pot fer que més gent vulgui venir, és a dir, estarem un al costat de l'altre. Per tant, a poc que remunti la situació econòmica, aquest edifici cada vegada serà més atractiu. Més atractiu.
S'ha de traslladar urbanisme allà? Encara que estigui a la cantonada, o no ho sabeu encara?
Home, si tenim, ja li dic, si tenim un comprador per les naus d'urbanisme, ens traslladarem
demà mateix.
Segurament que sí, i ja destinarem les naus pues, a altres finalitats. Mm-hmm. Per cert, fa pocs dies vam inaugurar una magnífica sala d'audició i d'assaig pels grallers de Sitges. No? Per tant, és un edifici que té moltes possibilitats. No?
Alguna reflexió sobre la Casa Bacardí? Els espais públics, l'ús d'espais públics emblemàtics o la cessió temporal d'espais públics emblemàtics com és el Mercat Vell.
Fa temps que nosaltres estem al darrere de que això sigui així. Diguem-ne que l'edifici Bacardí o el Museu Bacardí o la Fundació Bacardí, que durant 2 anys utilitzi aquesta dependència, no és dolent. Nosaltres volem anar a més. Ja li avanço que confio, espero i desitjo que abans de finalitzar l'any tinguem ples de condicions per concursos públics per donar serveis al Parc de Can Robert, al Parc de Terramar, al Parc d'en Rocan al futur. És a dir, volem que els espais públics, aquells que tenen un cost de manteniment, puguin tenir determinats serveis que ens facin baixar la despesa. Serveis vol dir un bar, perquè vostè pugui fer un entrepà o prendre's un cafè llet mentre el seu fill, filla, net pugui estar jugant. Això ens ajudaria amb aquestes concessions, com li dic, a baixar el preu, no a baixar, a tenir un ingrés de diners que ens ajudaria a reduir despesa d'aquests espais públics que són molt grans i que necessiten un manteniment adequat.
D'acord. Des del punt de vista de l'espai públic entès en el seu aspecte més global, alguna reflexió sobre aquells que creuen que l'Ajuntament en el seu dia no hagués hagut de cedir jardins de Terramar per un esdeveniment determinat o per aquells ciutadans que poden creure que a hores d'ara l'espai públic està sent utilitzat molt pel gaudi particular?
Aquesta reflexió té així d'entrada una resposta molt, molt fàcil. Sempre l'espai públic de Sitges ha estat pel gaudi dels seus ciutadans. És a dir, vostè i jo coincidirem que el nivell d'activitats que es fan en el poble de Sitges, i no en recintes tancats, sinó a nivell de l'espai urbà, és constant.
Us ho preguntava més per si el gaudi d'un exclou el gaudi dels altres.
No, entenc que no.
No.
Hem d'aprendre a conviure. I evidentment els temps van avançant, van canviant, hi ha coses que pensem o pensaven que serien impensables de veure i es veuen, i per tant el que hem de tenir és una coexistència i una convivència en relació als fets que es produeixen a l'entorn de l'espai urbà. Jo reclamo i demano doncs, que la gent sigui comprensiva en aquest sentit, no? Perquè hi ha molts col·lectius que volen utilitzar el poble de Sitges, des de ral·lis de motos, de cotxes, des de gent que vol fer cercaviles, des de gent que vol fer manifestacions culturals, manifestacions lúdiques, i evidentment nosaltres el que hem de procurar és que es faci sempre respectant-nos els uns amb els altres. Però en si mateix Sitges és això. Sitges és un poble que s'ha caracteritzat precisament per això, no? Per primer acollir, segona per explicar com són i d'on venim, i tercera, per ser molt tolerants en totes les manifestacions que es fan a la nostra vila.
10:48, vam parlar d'aquest tema amb l'alcalde, vam parlar amb Miquel Forns, i també Armand Paco en el seu dia va mostrar el seu enuig obertament davant d'aquella situació. Tanquem també la qüestió de Consti Ibèric, que en el seu dia, diguem-ne que us va tibar molt. Com ha acabat això? Fins on Armand Paco sap, l'alcalde ens va dir que hi havia hagut una conversa, que les coses havien anat molt bé i que s'havien reconduït. En el fons, d'alguna manera, ens va reconèixer que el que ha passat ara hagués pogut succeir fa un any enrere, però la reflexió que em fa el regidor d'Urbanisme, quina és?
Miri, jo en relació a aquesta qüestió, certament, i malgrat pugui semblar el contrari, ho he passat bastant malament. Bastant malament perquè s'ha posat en dubte la honorabilitat i l'honradesa d'una persona que és treballador municipal, més enllà de la seva feina directiva que tingui en aquests moments, i segona perquè no és una qüestió de que no s'hagi volgut donar informació en el moment que tocava, que era un tema estrictament personal de la persona que l'afectava, sinó pel tractament, i ho diríem tantes vegades com sigui necessari, pel tractament polític que se li ha donat a la qüestió. Quan el principal grup de l'oposició ha quedat en entredit, perquè no ha tingut recolzament de cap força política, no pas de l'equip de govern, per descomptat, sinó de la resta de membres de l'oposició, la qual cosa jo agraeixo, en donar credibilitat a una situació que certament, bueno, i el propi empresari va manifestar en el ple, home, si m'haguessin pagat abans tot això no ho hagués fet. Al final, si la qüestió és per un deute que hi ha pendent, evidentment crec que hi ha d'altres maneres de tractar la qüestió. Al final, si algú té dubtes, sospites, el que cal fer és parlar amb els responsables per veure què hi ha del cert. I finalment, la tercera qüestió, penso que amb el que està caient, és frívol intentar doncs, emmerdar la vida política sitgetana en qüestions d'aquestes. Perquè al final, no sé com explicar-li, aquest govern s'equivocarà, segur. I segurament també farà coses que no agraden a alguns dels seus ciutadans. Però la honorabilitat i la honradesa de tots els membres del govern està per sobre de qualsevol dubte, ja li puc assegurar. I em sap greu. Em sap greu perquè em dedico a això de la política des de l'any 91. I a més com a persona que depèn des del punt de vista polític aquest senyor, doncs em sap greu.
Quantes vegades us heu mirat la normativa davant del projecte de reforma dels museus?
No masses vegades.
No masses vegades, no, però és singular, no, perquè és un tema que des no del punt dubtes. De vista polític no en teniu dubtes.
No. Per Penso què? Que, no, home, perquè és un projecte que fa 3 anys que es treballa, perquè algunes de les coses que es diuen, vull pensar, des del punt de vista de la ignorància,
per exemple?
No pas de la mala fe. Per exemple, com que això és un projecte, doncs això, manegat, o que no s'ha donat el concurs o la publicitat necessària, o que no es vol atendre a la plataforma, o no es vol escoltar. Res de tot això, res de tot això. Aquest és un projecte ben portat i és un projecte que, a veure si ho dic sense que ningú se m'ofengui, és un projecte boníssim, és un projecte que resol un problema patrimonial i un problema de seguretat dels edificis o d'un conjunt d'edificis molt emblemàtics de Sitges, i que al final, tot plegat, això sembla ser que és la frustració d'algú que no ha sigut capaç d'incidir, d'intervenir en el moment que tocava o quan tocava, perquè si no, no ho entenc. No ho entenc. Mireu, jo he procurat, doncs, evidentment, assabentar-me, clar, de tot el que s'estava fent i si era correcte o no. I quan un no té arguments tècnics ni tampoc té arguments polítics i se'n va a buscar la justícia perquè li doni la raó sobre un tema que no el té, jo crec que estem fent un flac favor al poble de Sitges, sincerament. Perquè amb un projecte de 4 milions d'euros d'inversió sobre un espai que tothom diu allò està molt malament i un dia es caurà, resulta que el més important és si ens agrada o no una determinada solució arquitectònica, i si no ens agrada, el que hem de fer és lluitar com sigui perquè això no es faci. I aquí no és només una qüestió de la credibilitat del govern o no, que en definitiva l'únic que fa és recollir un projecte aprovat per la Direcció General de Patrimoni Cultural.
O sigui, no enteneu tant que el conflicte sigui un conflicte, diguem-ne, normatiu o legal?
En absolut, senyor Morando, en absolut. No. Aquí no s'ha vulnerat cap norma, ni s'ha d'anar a cap fiscal anti no sé què, ni s'ha d'anar a la Unió Europea, en absolut. És una solució arquitectònica, com podria haver-hi d'altres, i res més. Perquè, a més, si vostès, de veritat, estudien la normativa...
No, si us ho preguntem per això,
En relació al Palau Maricel, en relació al Cau Ferrat, en relació als elements catalogats i protegits, aquests es mantenen. I l'únic que es canvia és una façana que ha sigut objecte de barbaritats dels anys 80, col·locant-li desaigües, col·locant-li safrejos, col·locant-li lavabos, col·locant-li el que no toca. I l'únic que es fa és restaurar-la. I l'únic que es fa és intervenir en el patrimoni allà on te diu que s'ha d'intervenir, a les converses, en l'interior i a la façana protegida que és la del carrer Fonollà. Per tant, tot l'altre, home, ja està bé de posar en entredit el tècnic municipal, els tècnics de la Generalitat, la Direcció General de Patrimoni Cultural i, a més, el Consell Municipal de Cultura de Sitges, que va donar el vistiplau a aquest projecte. És a dir, aquells que es queixen, que diuen que tenen un informe de Belles Arts que van anar a buscar, informe fet, a més, per una persona significada d'un partit polític, com és el senyor Toni Solans, exdirector general d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, home, doncs em sembla que és un gramàs. Perquè, clar, aquí es parla de que no es vol polititzar la qüestió, però al final ja arriba un moment en què no només parlem de temes arquitectònics, parlem de que, i cito textualment, de que això va més enllà del que podia representar aquesta qüestió perquè l'alcalde no els hi fa cas. Hi ha una altra manera de fer a Sitges. Home, evidentment que hi ha moltes maneres de fer a Sitges, però de fer a Sitges en tema urbanístic, en tema arquitectònic, en tema museístic o en quins temes. Jo no ho accepto. És a dir, aquest govern ha posat en marxa un servei de disciplina urbanística. Aquest govern ha tramitat un nou pla general. Aquest govern està immers en una revisió del Pla Especial de Patrimoni del Catàleg. Reunió en la qual es va parlar dels museus. I tant que es va parlar. O sigui, que no es digui tampoc que no estava en l'ordre del dia. Amb el regidor d'urbanisme ha parlat algú? No, mai.
Us agradaria parlar
molt? I tant, mai. Perquè aleshores explicaria tot això que tinc que explicar. A mi no m'han convidat a cap conferència, a assistir-hi.
Qui ens escolti li cridarà l'atenció, perquè sí. A veure si serà paradoxal allò que dos es volen trobar, però no hi ha manera.
No, si ens hem trobat, jo ho hem explicat, senyor Morando. Sí. Però hi ha gent que no li agrada, continua sense agradar-li les explicacions, i jo no tinc més que les que tinc. No sóc un especialista, però m'haig de cenyir a la informació que em donen, a la informació que tinc, als processos en els quals s'han dut a terme, i clar, arriba un moment que, malgrat tot, continua sense agradar-te, doncs ja no sé què dir. És a dir, no podem estar a la queixa permanent per una cosa que no ens agrada.
Fins on el vostre coneixement us permet afirmar, sí. No contempleu, per tant, que el fiscal tingui dubtes de cap mena a l'entorn d'aquesta qüestió.
No, això em perdria molt, perquè hi ha una qüestió de justícia.
Fins on pugueu... Sí, està clar.
Però dir,
fins on arriba el vostre coneixement tant de la norma com del procediment que s'ha seguit en tot això, no entraria dins el raonament que el fiscal qüestionés o s'interpel·lés sobre alguna de les qüestions normatives d'aquest projecte. Entenem?
No, perquè no hi ha cap vulneració del dret urbanístic de Sitges. I diuen que de Catalunya, a més, ho he llegit, eh? S'havia vulnerat també el dret urbanístic de Catalunya, no sé en quina mesura. No, no n'hi ha. No n'hi ha. És a dir, nosaltres des de l'any 2003, insisteixo, hem volgut ser especialment atents amb el tema urbanístic. Vostè sap què passava abans del 2003? Vostè sap que algun regidor va ser destituït per qüestions urbanístiques? Vostè sap que no hi havia un servei de disciplina urbanística com el que tenim en aquests moments? Vostè sap que no tenia pla general? Vostè sap que el Pla Especial de Protecció del Patrimoni del Català, que ha aprovat l'any 91, s'havia de tocar? Per tant, home, una mica de verosimilitud a les accions i actuacions que fa aquesta administració. I a més, no és una qüestió personal de l'Ajuntament, és que a més tot això ha passat per un sedat d'altres administracions, un sedat importantíssim, un filtre importantíssim, i al final tenim una institució que és la que gestiona el patrimoni del Consorci, que és la Diputació de Barcelona. I al final tenim un projecte que està suportat i avalat per la Direcció General del Patrimoni Cultural, i al final hi ha un informe tècnic fet, lògicament, per un tècnic municipal, del qual també es posa en entredit la seva fiabilitat tècnica. Home, jo crec que ja està bé. Si no ens agrada, doncs no ens agrada. Val? Ho accepto. Però home, jo crec que les coses estan arribant a un límit que a mi em preocupa. I finalment, algú s'ha parat a pensar què significa aturar les obres en aquests moments? Tots aquests que defensen tant Sitges i se la senten tant? Doncs significa, entre altres coses, que algunes de les empreses de remodelació d'aquest museu són d'aquí. I això representa que aquesta gent no pugui treballar i aquesta gent representa que no pugui cobrar. Per tant, tots aquests que els hi vagin a explicar els treballadors de Sitges que estan col·laborant a la reforma dels museus el que volen fer, a veure si tenen el suport corresponent, per una qüestió, sincerament els dic, arquitectònic. Home, jo crec que no hi ha dret.
Més tranquil·les estan les coses a l'estació?
Més tranquil·les. Era una reivindicació, vostè ho sap, després d'aquells anys en el qual durant 6 mesos vam tenir que anar en autobús i 6 mesos més de franc, no? Hem fet allò que tocava, que era reivindicar, reclamar i exigir, i el Ministeri, en aquest cas de Foment, ens ha fet cas. Hi ha hagut una primera remodelació sobre el tema de les andanes, malgrat ser que hi ha alguna crítica en relació encara a la separació que hi ha entre els vagons de tren i les andanes, que hem intentat fer arribar, hem fet arribar a la direcció de les obres i a veure si podem fer alguna cosa més. Però és que el que queda per venir encara és millor. Perquè el que queda per venir és un nou pas soterrani més ample, el que queda per venir és 2 escales mecàniques que comunicaran les andanes i el que queda per venir, sobretot, són 2 ascensors que comunicaran 2 andanes. Això ha començat a fer-se ja des del 15 d'octubre, hi ha un termini d'execució de les obres de 7 mesos i penso que l'estació de Sitges és un dels portals d'entrada dels visitants, tinguem en compte que hi ha un moviment aproximat entre 12 i 14.000 persones diàries, diguem-ne, serà espectacular el dia que acabi.
Ens deixem coses, però les escales mecàniques del pas soterrani més o menys resol ja?
Encara hi ha gent que s'entretén. Ara ja connectarem les càmeres de vigilància amb la policia local quan s'acabi el tema dels ascensors, que també han renovat, i esperem que en tot i això la cosa funcioni millor. Que sàpiga vostè que en la renovació dels ascensors algú m'explicava que havien vist alguna motocicleta baixar per l'ascensor. Dic, com diu?
Dic, sí. Ah, dins l'ascensor, eh?
Entra, sí. Alguna persona simpàtica entra amb la moto, la posa peus amunt i baixa per l'ascensor. Sempre dic el mateix, ajuda, complicitat de la ciutadania, ajuda de la ciutadania, que la gent faci un bon ús del mobiliari urbà, del material urbà, que ens ajudi.
No confondre l'ascensor amb un muntacàrregues. Les 11. Armand Paco, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
Gràcies.